Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM
radio.upb.es.
Gràcies a Júlia García Broc per esta dita que setmanalment ens acosta, que l'aprèn a l'escola. I quan són les 11:48 minuts del matí, ens acompanyen ara per a parlar de ciència amb una cervesa a les mans. És una manera de divulgar-la i normalitzar-la. És el que pensaren els organitzadors de Pint of Science, Pinta de Ciència. Maria Balaguer i Julio García, de l'Institut de Tecnologia Química, Centre Mixte de l'UPB i del Consell Superior d'Investigacions Científiques, hi han participat. Molt bon dia, els dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bé. Maria Balaguer, la teua conferència va ser dilluns, bueno, la dels dos, no? Uh-huh. Va ser sí. Dilluns passat. I, Maria, comencem amb tu, valorització del CO2, una nova vida. Com es pot donar una segona vida al diòxid de carboni, que a més la indústria, què ens pots contar?
Pues mira, el dióxido de carbono ahora es un problema que, bueno, que oímos en todas partes, que contribuye al efecto invernadero, todo eso parece que sea siempre el malo de la película. Tiene cosas malas, pero no es tan malo como lo pintan. El problema es que tenemos un exceso, eso sí que es cierto. Hemos alcanzado 415 partes por millón en la atmósfera. A partir de 300 ya era dañino para nuestra salud.
Es decir, que ahora estem fatal, ¿no? No ens adonem realment del problema.
Exacto. Entonces, lo que la comunidad científica propone es intentar convertir este residuo en una materia prima. Y de esta forma, el CO2 se utiliza mucho en muchos sitios, por ejemplo, para hacer bebidas carbonizadas, para en mataderos de animales, tiene múltiples usos, sí. Pero bueno, y también ahora lo que se propone es hacer combustibles a partir de ese CO2. Entonces, para eso hay que atraparlo, hay que procesarlo.
I en tot això esteu investigant.
En tot això estem investigant. I era de lo que tratava la
conferència. En quin punt estem? En quin punt estem?
Estamos en puntos, a ver...
De avance.
Exacto. A ver, estamos en puntos que se ve que se puede hacer. Ahora falta saber a qué coste y a qué coste tanto energético como económico.
I la teua participació en Pit of Science va ser organizar en 10 minutets, ¿no? O sea que això és prou curt.
Claro, sí, lo que queríamos nosotros era enseñar un poco el papel del CO2 y qué es lo que está haciendo, lo que se puede hacer con él, hacerlo de una forma muy divulgativa y luego abrirlo un poco a debate para ver cómo lo que le parece a todo el mundo. Una de las ventajas del Pint of Science es que se hace en un bar, entonces va gente de todas las ramas y que sabe más o menos del tema que estás hablando. Entonces eso es muy interesante, las preguntas luego son muy interesantes.
Eso es. Y quin resum ens pots fer del debat que va sorgir ahí?
Pues a mí lo que me gustó es que veo que la gente está más concienciada.
Molt concienciada,
sí, está,
¿no?
Concienciada. Claro, también sabes que quien va es porque le interesa el
tema.
Claro,
claro.
Pero sí, ves.
¿Y había molta gent?
Sí.
¿Y moltes cerveses?
Sí. Claro, en realidad era un lunes, claro, por la tarde, y sí, ves que la gente...
Animat, ¿no?
Sí,
un ambient animat, però un bon nivell, un nivell alt.
Sí.
Tot gent universitària o també
no,
heu
no,
captat
no, no.
Gent que dius, això està bé, no?
Sí, había hasta niños. Eso sí, a mí me gustó mucho.
I també feien preguntes, els xiquets?
No. Tanto ahí no, pero...
Tan, no, pero interesados, ¿no?
Claro, por lo menos, no sé, están ahí ya, aunque sea un poquitín, te escuchan algo y
segur,
está muy bien.
Segur que sí. Y Julio García, la teua intervención va a ser descarbonitzant l'energia, l'hidrogen que et mou. Uh-huh. Partint fins i tot del llibre L'illa misteriosa de Julio Verne, que ja tenia la clau, no? És a dir, explica'ns un poquet més, Julio.
Sí, bueno, respecte a la cita, és d'un llibre que té, pues, no sé si eren 150 anys, no sé, ara mateix no tinc el cap, però bé, en un passatge del llibre es veu que es van quedar sense carbó, que és amb el que feien moure els bars i tots els artilugis que gastaven al llibre, i un dels personatges va dir que quan s'acabarà el carbó, que el que es cremaria seria aigua. va deixar aixina i diguent que a partir de l'aigua, pues una realitat que ara pues, se sap, i en aquella època també se sabia, clar, que a partir de l'aigua es pot obtindre hidrogen i oxigen. Hi ha que aplicar electricitat per a fer aquesta dissociació i obtens aquests dos compostos. I de la mateixa forma que aplicant electricitat pots obtindre hidrogen i oxigen de l'aigua, a partir de l'oxigen i de l'hidrogen pots obtindre electricitat. És a dir, tindré una font d'energia per a moure qualsevol cosa. I d'això anava la xarra, parlar de com a la llarg de la història una tendència, o sigui, no és algo que s'hagi impulsat de forma decidida, sinó que és algo natural, que està passant molt natural. És algo que està passant en
que esteu investigant sobre això,
sí, però
no?
Volia dir que, per exemple, abans de la revolució industrial, el combustible, la font d'energia primària per a fer moure les coses o per a produir calor per als processos, ja no només el calor a casa, era la fusta. La gent feia servir fusta. En la revolució industrial pues, sorgiren unes màquines que necessitaven algo que calfarà més que la fusta i començaren a gastar carbó. Després el carbó ja es va quedar curt, van veure que era molt ineficient, que no donava prou per a manejar tots els enginys que estaven sorgint, i a principis del segle XX es va substituir, van anar substituint-se pel petroli. I després del petroli, que ja pareix que ja ha arribat al seu pic, pareix que va ja la tendència més cap al gas natural. Si fem una anàlisi de tota aquesta evolució d'aquestes fonts d'energia, veiem que cada volta es fan servir combustibles amb un menor contingut en carboni. Cada volta n'hi ha més hidrogen respecte al carboni. De fet, el gas natural, és metà, té 4 àtoms d'hidrogen per un de carboni. El petroli en té, crec que la relació és 2 a 1 o mig a 1, no sé, però és molt, molt menor. I si representem això, ja després del gas natural l'únic que ens queda és l'hidrogen. Aconseguir una descarbonització total. Poder obtindre energia sense generar gens de CO2. I l'hidrogen...
Sembla que podria ser una evolució normal, segons
aquesta
relació històrica que has fet, no?
I és molt més eficient, per suposat hi ha uns reptes tecnològics que encara s'han de solventar, però aquesta és l'evolució. I tot això es pot obtindre de l'aigua. L'hidrogen és un vector energètic, no és una font, n'hi ha que obtindre'l. Hi ha que pagar un peatge i aquest peatge pues és energia que tens que invertir per a dissociar l'aigua. Però això es pot fer amb les energies renovables, amb energia solar, amb eòlica, amb geotèrmica, amb tot el ventall que tenim de possibilitats podem aconseguir-ho i obtindre un combustible per a cremar. I d'esta combustió, la combustió de l'hidrogen, l'únic residu és aigua.
I en quin punt estem actualment? I què està fent l'ITQ
Des de l'ITQ estem, el nostre grup estem treballant en sistemes d'emmagatzenament i conversió d'energia, i una d'aixes línies és amb membranes protòniques per a fer això, per a produir hidrogen i fer-lo servir tant com a font, com a vector energètic, com per a també, com amb la xerrada de Maria, per a convertir el CO2 en un combustible també. O sigui, l'hidrogen és prou versàtil i tenim línies d'investigació a aquest respecte. Concretament, ahir va donar començament un projecte europeu en el que estem treballant, que es diu ECOCO2, que tracta d'això, amb CO2, hidrogen o aigua, poder obtindre gasos o combustibles que aprofitar, o sigui, donar-li una nova vida al CO2. I poder aprofitar-lo de nou.
En aquest projecte esteu treballant junts, els dos, o no?
No directament, hem participat en tots els passos previs, però som un grup gran de gent, i hi ha prou gent treballant ahir del grup, però nosaltres no estem directament involucrats, no, però vam, sempre podem tirar una maneta si fa falta.
I Maria, com vos enterareu un poc? És el primer any que participeu en esta iniciativa de les xerrades amb cervesa?
Nosotros sí, pero el año pasado yo fui como público.
Ajá.
Y nada, me pareció también la iniciativa muy interesante y aparte conocíamos a los chicos que daban la charla y a través de ellos ha sido el contacto y
es a decir, que el año pasado ya pensareu, ¡ey! L'any que ve podem fer.
Sí. Sí,
ha costat molt de preparar. Has fet o heu preparat ixa intervenció, ixa xerrada vostra, pensant en el públic, intentant sí. ser molt divulgatiu. Explica'ns un poc si ha sigut un altre punt de vista sí. molt diferent.
Sí, nos ha costado un poquitín en ese sentido, porque normalmente estamos acostumbrados a dar las charlas a público que ya está especializado. Claro. Entonces, no saber hasta dónde podíamos explicar o si te quedas corto, eso nos ha costado un poquito. Pero bueno, lo que queríamos era hacerlo bastante dinámico. Entonces, yo creo que al final ha salido bien. Era darlo todo de forma muy...
sintética, ¿no?
Sí, molt sintética de resum, y a modo de imágenes y que sea todo muy visual. Eso era.
¿Y tú, Julio, satisfet?
Sí, sí, molt, molt.
L'any que ve podeu tornar a participar o no? O ya esto...
Si ens conviden, nosaltres encantats, sí, sí, clar.
Sempre con una cerveza nunca...
Això, per supost.
I recordem que esta vesprada, a les 7 de la vesprada, continuen estes xerrades de Pint of Science. Hi ha diversos llocs a València, perquè s'està celebrant en molts punts de tot Europa, no? I sí que vos convidem a buscar en Google, googlear ixe Pint of Science i trobar les diferents xerrades que es donaran amb una cervesa. Moltes gràcies, Maria Balaguer i Julio García, de l'Institut de Tecnologia Química, Centre Mixte de la UPB i del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Gràcies. Esteu, ja sabeu, convidats a Pint of Science o Pint of Science.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM
radio.upb.es.
Posa't Polifacètica.